Passat va acabar amb mal sabor de boca, una caiguda quan intentaven el 2-8 amb folre va obligar a suspendre la trobada. Va ser un cop emocional que ha marcat el transcurs de la temporada actual, que és a punt d'acabar. Aquest diumenge els gausacs han tornat a la plaça d'Octavià amb la seva diada, en la qual han completat la clàssica de 8. Els gausacs han descarregat aquest diumenge el 3-8, el 4-8 i el 2-7. És el quart cop aquesta temporada que els camises verdes completen la clàssica de 8 i encara queda una oportunitat per descarregar el 2-8 en folre aquesta temporada. Serà diumenge vinent a la diada Mariona Galindo Lora a Mataró. El barri de Vulpelleres ja compta amb un estanc, concretament a l'avinguda de la Clota 54. L'establiment també ofereix servei de papereria i copisteria. A banda de tabac, la clientela també pot adquirir al local vins i aperitius. L'estanc obre tots els dies de la setmana fins a les 9 del vespre, inclosos diumenges i festius. Res més per ara. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aró Serén i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 3 de novembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana amb tranquil·litat, però amb alguns núvols que no s'acaben de desfer d'alguns racons de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot. Ara bé, ja han quedat enrere els xàfecs que ahir queien amb moltes ganes, però d'una forma molt i molt local, al Maresme, al Barcelonès o en alguns racons del Baix Vallès. Aquesta tarda, en alguns moments, algun núvol més potent sí que deixarà el cel més tapat, sobretot cap al delta del Llobregat, la comarca de la Selva o també la del Maresme i el Garraf, però en general aquestes nuvolades no deixaran pluja i a la resta del país la tarda es presenta diàfana, neta, transparent, amb molt bona visibilitat i ja amb menys vent que no pas a les últimes hores. Tot plegat amb una temperatura agradable. Arribarà a assolir els 19, 20, 21 graus de màxima molts municipis al llarg d'aquestes immediates hores. Pel que fa al dimarts, despertarem amb alguna boira més que avui, sobretot a la Catalunya Central, Girona i les comarques de Ponent, però després aquests núvols es desfaran. Dimarts el que farà és més vent, sobretot a Girona. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de com afronten la calor les persones grans a les ciutats. Entrevistarem Paloma Llanyes, investigadora del grup Turba de la UOC. I acabarem la primera hora, com fem els dilluns, amb la tertúlia esportiva. Ho farem per analitzar el cap de setmana. I a partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Jaume Vell, propietari d'una de les masies més antigues de Sant Cugat. Continuarem amb l'empresa per descobrir Companion Denim, empresa sabadellenca de caire internacional. Tindrem Iu Franquesa, que és el seu fundador, i acabarem amb cultura i la visita de l'escriptor castellarenc David Triviño. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4:06 ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa ha presentat a la Generalitat el Pla Local per a un envelliment integral 2030, el PLEIT. El document conté l'estratègia municipal que defineix les polítiques locals per garantir el benestar, la participació i la inclusió de les persones grans. L'Ajuntament continua així el seu treball per construir una ciutat per a totes les edats i ho fa dins de la línia de plans estratègics impulsats per l'àrea d'acció social, participació i qualitat democràtica. El PLEIT, aprovat el febrer de 2022, defineix les línies estratègiques de la política municipal. Està adreçada a les més de 50.000 persones majors de 60 anys que viuen a la ciutat i el document estableix quatre eixos principals, que són el reconeixement del valor social de les persones grans, la cura de les vulnerabilitats, la creació d'entorns favorables per a l'envelliment actiu i la sensibilització contra l'edatisme. Un cop finalitzat el primer pla d'accions del 2022 al 2023, ja s'ha iniciat el segon, entre el 2024 i el 2027. Adapta les actuacions municipals a les noves necessitats de la població gran i incorpora una visió de futur centrada en la participació, la prevenció i també la innovació.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell assegurarà l'entorn de la caserna durant aquesta setmana perquè no la tornin a ocupar persones sense llar. Després que la majoria dels integrants que hi malvivien des de feia setmanes abandonessin l'edifici de manera voluntària aquest cap de setmana, ara el consistori adoptarà mesures per evitar que repeteixi la situació. Una situació, recordem, que havia esgotat el termini perquè la quarantena de persones que hi vivien marxessin pel seu propi peu i, per tant, que ja es trobava davant la possibilitat de la irrupció de l'arro per desallotjar l'equipament en qualsevol moment. Ara mateix, doncs, la caserna està completament buida i es veu perfectament des de peu de carrer. Tant les portes com les finestres estan obertes de bat a bat i no hi ha rastre d'activitat o moviments a l'interior. A hores ara no sabem on són les persones que ocupaven aquest equipament, a excepció de 5 d'elles, que estan a la glorieta que hi ha davant l'Hospital Partaulí.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Comencem amb Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. El govern local ha anunciat un nou futur urbanístic per l'entorn de Can Colomer a tocar de Masram. El ple de novembre, que tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda d'avui dilluns, es modificarà el Pla General Metropolità per traslladar a altres punts de Badalona la majoria dels pisos que s'hi volen construir. En la permuta, el promotor estarà obligat a fer 323 pisos de protecció oficial, dels quals l'Ajuntament es quedarà 120 habitatges públics. La primera modificació urbanística per reduir les construccions a Can Colomer i preservar l'entorn es remunta a l'any 2007. El pla, però, va quedar aturat el 2010, es va reactivar el 2017 i es va tornar a impulsar a l'inici d'aquest mandat. Aquest divendres, l'alcalde Xavier García Albiol ha explicat que ara l'Ajuntament ha arribat a una solució d'equilibri per al futur urbanístic de Can Colomer, especialment per la zona situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. Segons ha tallat, mentre que el projecte original permetia aixecar 79.000 metres quadrats de sostre urbà a la zona, el nou acord el redueix a 130 cases en aquest espai. La resta de sòl, amb el que es faran 642 pisos més, es traslladarà a Pomar, Montigalà, Morera i Bufalà. Amb això, assegura el Biol, es preserva una part important del paisatge natural i s'evita un impacte visual negatiu sobre la serralada de Marina. Amb el canvi, el consistori obtindrà 120 pisos que passaran a ser de titularitat municipal, la meitat dels quals seran de lloguer assequible i la resta es vendrà a preu reduït.
120 habitatges que passaran a ser propietat de l'Ajuntament. I nosaltres, aquests 120 habitatges, posarem el 50% de lloguer assequible per als veïns de Badalona i l'altre 50% de l'habitatge el vendrem com a habitatge públic.
En total, el promotor haurà de posar al mercat uns 150 pisos més a preu assequible, mentre que la resta, uns 450, seran de venda lliure.
Gràcies, Anna, i ara continuem pel Prat de Llobregat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Un estudi revela diferències de fins a 230 euros entre les taxes de residus d'Espanya. La Fundació ENT ha analitzat 131 municipis de l'Estat i les conclusions mostren una gran disparitat a l'hora d'aplicar la taxa de residus. L'estudi també mostra que la diferència entre el que s'ingressa per la taxa i els costos de gestió de residus encara estan molt lluny d'igualar-se. Segons explica el doctor en Ciències Ambientals i cap de projectes de la Fundació ENT, Ignasi Puigventosa, la norma té com a objectiu que els costos de reciclatge es cobreixin amb una taxa, però cada municipi l'ha aplicat de forma diferent, generant grans diferències en els costos segons la localitat.
La forma de procedir hauria de ser fer un balanç dels costos i ingressos del servei de residus, costos de recollida, de transport, de tractament i els ingressos doncs, de venda de materials, de responsabilitat ampliada del productor, i amb aquest balanç repercutir-ho a tarifes, no? A taxes. Llavors, els ajuntaments, doncs, com deia, varia molt les solucions per les que adopten, des de casos molt, molt simples i realment poc justificables, com cobrar-li a tothom exactament el mateix, fins a casos molt més sofisticats, doncs on es té en compte el nombre de residents, el valor cadastral...
Puig assegura que els objectius europeus en matèria de reciclatge a l'estat espanyol encara es troben molt lluny de complir-se i afirma que la taxa de residus encara podria incrementar-se més els pròxims anys.
Gràcies, Rocío. Anem ara fins a Castellar del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La planta castellarenca de Vidrala fabrica per l'empresa Jaume Serra la nova ampolla de cava més lleugera del mercat amb un disseny innovador que redueix les emissions de CO2 i la petjada de carboni. La nova ampolla, desenvolupada en col·laboració amb la bodega de Vilanova i la Geltrú, marca un abans i un després en sostenibilitat, segons afirmen des de la fàbrica del vidre a través d'un comunicat. Es tracta del model Cava Lite, una ampolla de 750 grams que esdevé la més lleugera del seu segment, superant l'anterior rècord de 775 grams. La producció es realitzarà íntegrament a la planta de Castellar, des d'on les ampolles es distribuiran a la bodega Jaume Serra, situada a només 65 quilòmetres de Vilanova i la Geltrú. Aquesta proximitat permet reduir significativament la petjada de carboni associada al transport i reforça la col·laboració entre les dues empreses en matèria de sostenibilitat. El nou model de 750 grams representa una reducció del 6,25% en emissions de CO2 per ampolla respecte a l'anterior format de 800 grams. A gran escala, això suposa una reducció de més de 15 tones de CO2 per cada milió d'ampolles fabricades, l'equivalent a les emissions anuals de 232 vehicles de benzina.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
Les escoles bressol privades de Sant Cugat viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs d'infantil 2, implantada per la Generalitat al curs 2022-2023, ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Aquest any just tenim dues línies, però estem a punt de tancar-ne una, ha explicat Xus Sánchez, una de les directores de la Llar d'Infants l'Alba. S'ha notat molt la gratuïtat de l'I2. Les famílies, lògicament, prefereixen tenir aquest benefici directe, mentre que la privada no és així, afegeix. La mesura, que volia afavorir la conciliació familiar, ha tingut efectes col·laterals sobre la xarxa privada. Per compensar la gratuïtat d'I2 a la xarxa pública, la Generalitat subvenciona les llars d'infants privades amb 800 euros per alumne i curs, i són els mateixos centres els que s'han d'encarregar de gestionar aquests diners i transferir-los a les famílies. Una situació que comporta despeses extra als centres. Diuen que han de pagar un gestor perquè elles són educadores, no persones expertes en terminis i tràmits. Segons dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, el 30% de les places de les bressol privades a Catalunya estan buides i cada 15 dies tanca un centre. Una de les membres de la Junta de l'Associació, Marta Camí, alerta que la gratuïtat a la pública està molt bé, però no pot atendre tota la demanda. Diu que hi ha nens que es queden sense plaça pública i famílies que no poden costejar una privada, i que això és una incongruència. L'associació reclama un finançament just i equitatiu i que les ajudes vagin directament a les famílies perquè puguin escollir lliurement el centre.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Aquest estiu ha estat un dels més calorosos que se'n recorden, amb temperatures extremes que han posat a prova la salut i el benestar de moltes persones, especialment de la gent gran, que és un dels col·lectius més vulnerables. Una recerca europea en participació de la UOC ha analitzat com viuen aquesta situació les persones majors de 65 anys i ha posat de relleu que la calor es percep i es gestiona de maneres molt diverses, sovint més enllà dels protocols oficials. Marxem fins a Badalona per parlar amb Paloma Llàñez, investigadora del grup Turba de la UOC, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Paloma Llàñez. Què tal, Paloma? Com estàs?
Molt bé. Muchas gracias.
Paloma, después de este verano tan extremo, ¿cómo valoras los resultados de vuestra investigación de lo que ha pasado en el 2025?
Pues, a ver, es un poco lo que viene pasando todos estos veranos, ¿no? Que vivimos temperaturas cada vez más extremas y hay una falta de atención a cómo los diferentes grupos lo viven dentro de la ciudad y experimentan este calor, ¿no? Entonces estamos viendo que las personas mayores, que es el foco de nuestro estudio, pues cada vez están más solas en el proceso de lidiar con el calor y más expuestas a ello. Entonces vemos que todas las estrategias tradicionales de afrontar con el calor ya empiezan a ser insuficientes, uh-huh. Y a la vez que las enfermedades existentes de las personas mayores, debido a las recomendaciones de quedarse en casa y de protegerse contra el calor, uh-huh. Pues se ven exacerbadas debido pues a la falta de movimiento, a la falta del mantenimiento de las actividades habituales, la falta de socialización, la falta de relación con el entorno, ¿no? Entonces ya hemos abordado estas partes más sensoriales de cómo se modifica el comportamiento de las personas en el ámbito sensorial, en el ámbito social y también en relación con el entorno.
Uh-huh. Entonces, ¿han confirmado estas olas de calor que las personas mayores son el colectivo más castigado en las ciudades?
Es uno de ellos. Los niños también están altamente castigados y en general todos nosotros. Lo que reivindican las personas mayores es que es de hecho lo contrario, que ellos son el grupo más preparado, ya que han vivido su infancia sin métodos de prevención al calor basados en los combustibles fósiles, los ventiladores, los aires acondicionados. Ellos han pasado su infancia sin ellos y tienen toda la estrategia que han heredado de sus familias, de ventilación, de bajar persianas, de hacer cueva, ¿no? Ellos tienen muy integrado esa necesidad de aislamiento y de falta de movimiento que tenemos que abrazar durante los meses del verano, pero a la vez ya les cuesta porque son temperaturas cada vez más extremas. Una anécdota curiosa de un participante decía, no, yo es que aguanto un grado más cada añito para poner el aire acondicionado, ¿no? Si antes el año pasado lo ponía a 28 grados, ya este año pues aguanto hasta que llegue a 29. Y así van trabajando, ¿no?, con esa austeridad para intentar lidiar, pero sí que es verdad que con falta de ayuda de los servicios sociales y con falta de prevención, ya que las alertas por ola de calor son menos sensibles que lo que percibimos que estas personas son.
Claro. En la investigación también apuntabais que las mujeres sufrían más los efectos de la calor. ¿Se ha evidenciado también este verano?
Sí, las mujeres, hay dos partes dentro del estudio. Lo que hemos encontrado es que son mucho más vocales a la hora de describir los efectos del calor, cómo les afecta, cómo afecta a su cuerpo, cómo afecta a sus sentidos, cómo se marean, mientras que los hombres en este aspecto son mucho más estoicos, ¿no? Entonces, para llegar a la sensorialidad, para llegar a realmente entender, ¿no?, cómo el calor pasa por nuestros cuerpos, altera funciones vitales, altera nuestro humor y luego altera nuestro día a día. Esto hemos recurrido mucho más a mujeres para poderlo contar y expresar en el estudio, también a través del documental que hemos hecho. Eso es una parte. Uh-huh. Y la otra parte es que las mujeres, bueno, hay dos situaciones. En situaciones donde la mujer vive sola, tanto la mujer y el hombre que viven solos, se ocupan de todo su bienestar y de mantener todas las acciones contra el calor. Pero sí que es verdad que en esa situación de vivienda en soledad hemos encontrado que los hombres tienen mucho más apoyo de familiares, de los servicios sociales, de los médicos, del entorno. Entonces, que las mujeres, ¿no?, que le dan menos importancia, uh-huh, o que se rodean menos o que tienen menos apoyo en general y son más las cuidadoras, tanto de los nietos como de la comunidad en general. Y luego están las situaciones en que hay una pareja viviendo junta de personas mayores, hombre y mujer, y es normalmente la mujer la que pues hace, mantiene todas las actividades de cuidados durante el verano de la misma forma que haría en invierno, independientemente del calor. Entonces, en ese caso, la mujer está más expuesta al calor, ya que su actividad física no remite. Dentro de estas actividades de cuidado no remite porque las tiene que seguir haciendo.
Claro. ¿Y qué papel juegan las características urbanísticas? Es decir, el cemento, falta de sombras, pérdida de vegetación, por ejemplo, en el agravamiento de la situación.
Pues esto es fundamental y es crítico y es la base de lo que estas personas mayores reclaman, ¿no? Primero, que ellos han visto la modificación de la ciudad, en el caso de Madrid, donde situamos el estudio, pues que ellos compraron vivienda en los alrededores de la M30, donde había campo, y todo ese campo ha sido sustituido por viviendas de asfalto, muchas veces con el asfalto dominando antiguas plazas, antiguos parques, y eso todo ellos lo reclaman. También reclaman, por ejemplo, desde la Asociación de Vecinos de Vallecas reclamaban que se habían clausurado 600 alcorques de árboles que habían tenido infección y que los habían tenido que cortar. En vez de replantarlo, habían clausurado los alcorques. Esa pérdida de vegetación forzada, ¿no?, por la administración, y también forzada por unas prácticas poco sostenibles en la jardinería urbana, ¿no?, que con especies poco adaptadas al calor, con el cierre de parques durante olas de calor, ¿no? A muchas personas mayores pues recurren a los parques para caminar a horas tempranas, a las 6 de la mañana, van y dan su vuelta, pero si les cierran el parque porque hay una ola de calor, pues ellos denunciaban que no puede ser así, ni la gestión inmediata de la crisis ni el mantenimiento, claro, a largo plazo de los espacios verdes, ¿no?
Uh-huh. Muchas personas mayores también reivindican su capacidad de adaptación. ¿Y qué estrategias tradicionales siguen siendo útiles hoy en día?
Pues todos ellos tenían su rutina de abrir ventanas por la mañana, durante la noche, para refrescar la vivienda, teniendo en cuenta que el pico de calor en que medimos la temperatura dentro de la casa de los participantes, el pico de calor de cuando la temperatura empezaba a bajar en sus viviendas estaba entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando esto no es lo que vemos en las estaciones meteorológicas urbanas, ya que están al exterior y la temperatura baja mucho antes. Entonces ellos ya vienen cargando con un calor durante la noche, entonces refrescan durante la noche con las ventanas abiertas, ya empieza a entrar el fresquito cuando ellos se despiertan y salen a hacer sus recados de forma muy temprana, ¿no? Eso también es una estrategia. Y cuando vuelven ya cierran la casa a cal y canto, bajan persianas, hacen efecto cueva, se sientan en sus sofás, saben que tienen que estar sentados, leyendo, sin moverse mucho, con toda esa tranquilidad y esa paciencia que te da la experiencia, sí, ¿no? Pero que a veces es muy difícil, ¿no? Y para ellos mismos es muy difícil estar sentado todo el día esperando, ¿no?, que vuelva a llegar la tarde, ya vuelvan a abrir las ventanas, claro, vuelvan a regar las terrazas, muchos sacan las sillas a la calle, en fin, cosas que hemos escuchado todos y otros reivindican otros métodos menos ortodoxos. Uh-huh. Una toalla mojada en la cama, irse a tomar una cerveza y disfrutar de los amigos independientemente del calor para recordarte, sí, ¿no?, que estás socialmente activo. Pues todas esas eran estrategias que ellos defendían, que no es una la que te va a salvar, es tener conciencia de las muchísimas que hay, y poder elegir tu combinación.
Claro. En la investigación también hablabais de salud a largo plazo. ¿Qué consecuencias puede tener esta exposición continuada al calor extremo en las personas mayores?
Pues muchas de las personas que entrevistamos tenían condiciones de salud preexistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cambio en la rutina pues puede afectarles. Si son unas personas pues que tienen el colesterol alto, pero que están acostumbrados a un ejercicio diario, que hacen yoga por las mañanas al levantarse, que teníamos un par, pues esas personas en el momento que hace calor y las recomendaciones de no hacer ejercicio físico, dejan de hacer ese ejercicio físico, vemos que no durante el verano, pero 2 o 3 meses después, esa pérdida de ejercicio ha hecho que su condición pues, de tener el colesterol alto o la presión alta o muchísimas cosas que o el dolor de espalda que tenían, pues que se vea agravado simplemente por haber dejado de hacer la rutina habitual. Uh-huh. Entonces, por eso decimos que no es simplemente lo que se pueda sentir de mareos, náuseas, hinchazón, malestar, vómitos que se puedan sentir en el día a día o sudor durante el verano, que las consecuencias también que tenga a largo plazo a 3 o a 6 meses vista.
Uh-huh. Y ya para terminar, ¿qué mensaje darías a la ciudadanía después de haber vivido uno de los veranos más cálidos de la historia?
Pues yo creo que tenemos que aumentar el abanico de herramientas que tenemos para lidiar con el calor. No solo recurriendo a los ventiladores y los aires acondicionados y los refugios climáticos más modernos, sino también a las técnicas tradicionales, al conocimiento de nuestros mayores, las estrategias que han valido toda la vida y con esa noción de adaptar el cuerpo a lo que nos viene. Uh-huh. Porque sí que es verdad que lo que vivamos hoy, pues el año que viene va a ser un poquito peor.
Sí.
Y así hemos, esta investigación la empezamos en 2021 y vemos que cada año pues un poquito peor. Y cómo nosotros afrontemos ese proceso de adaptación pues también va a marcar mucho cómo lo resistamos. Y la paciencia, las técnicas de toda la vida sí. también nos pueden aportar su granito de arena. Uh-huh. Y sobre todo ajustar las alarmas un poco más a las experiencias reales de las personas, las alertas por ola de calor y aumentar tanto la asistencia sanitaria a los grupos vulnerables como los espacios de verdes dentro de la ciudad frente al asfalto que nos puedan dar una opción de salida de especialmente en los entornos urbanos, ¿no? Que parece que el calor y el asfalto nos absorben. Uh-huh. pues revertirlo.
Muy bien, pues Paloma Llanez, investigadora del Grup Turba de la UOC, muchas gracias por pasarte por el Connectats.
Muchas gracias a vosotros.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de 5 de la tarda, és dilluns i a aquesta hora fem tertúlia, però parlem d'esports. Ho fem amb els nostres especialistes. Saludem Miqui Romagosa, redactor de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda, Miqui. No? No tenim el Miqui? Segur que hi és. El recuperem d'aquí una estona. Raül Chao, periodista, Sabadell, bona tarda. Tampoc?
Jo sí que estic, eh?
Ah, home, dic a veure si el primer
Hola,
serà...
Hola, molt bona tarda, com estem? Molt... Escolta, em puc fer una mica d'autobombo?
Ah, va,
a
vinga.
A la quantitària de joc?
Vinga, va.
Aquest dimecres celebrem el programa 5.000 de l'àrea de joc.
Sí.
el dimecres a la Casa de l'Esport de Terrassa.
Sí.
Res, que esteu tots convidats, convidades.
El primer, una mica de Cuba i el seu mite.
A veure, què és això?
De Frígia, segons la Ilíada. D'altres autors li adjudiquen diferent.
No, no, si avui parlem d'esports, què té a veure la Ilíada amb tot això? No, 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 no. A veure, Miqui. Miqui, no? A veure, anem a solucionar el problema que tenim i ara de seguida recuperem el Miqui, el Raül i a tothom. Només faltes tu, Joan Riera, entrenador, què tal, com estàs?
Bona tarda, esperar que el trio estiguem els tres a l'hora.
Això. Ara fèiem tertúlia, fa res, uns minutets, i no era tertúlia esportiva, precisament, tot i que sí. Avui vens una mica empipat o vens una mica decebut, no? Perquè estaves repassant resultats i dels teus equips i no et feien el pes.
Barça femení, malament. Em recorda la final de la Champions contra l'Arsenal. També no vam encarnar cap gol i vam perdre. Ahir també, no acordem cap gol i perdem.
Això, les noies. I els nois, què?
I els nois,
vas veure el partit?
Els nois, pobrets, estan... Jo crec que estan esperant que arribi Nadal.
Ah, sí?
Estan de castanyes.
Sí.
Ah, mira, ja tenim el tridente. Sí? Tenim el tridente, Raül.
Sí, ja estem, ja estem.
S'han cardat tots els parelles que quedaven a Catalunya i no poden amb el seu cos.
Miqui, també? No, encara no tenim el Miqui, ens hem quedat a mitges.
Estan com el jugador que van entrevistar, crec que va ser a Badalona Comunicació, que un jugador va estar fora de combat durant una bona estona, i li van preguntar què l'havia passat, i diu, bueno, que ha tingut algun problema allà, i diu, literalment, s'estava cagando, i va haver d'estar a sortir fora, no? I aleshores ha sigut, diguem, el gran moment de la setmana, no? Però bueno, són coses que passen.
Ja, coses que passen. Bé, doncs dèiem que el Joan estava decebut, no? Perquè els equips estan, vamos, han fet xof aquest cap de setmana. Tu, Raül, quin titular destacaries després d'aquesta jornada en què tampoc no hi ha hagut massa sorpreses? Què diries?
Més del mateix, no? És a dir, jo crec que aquesta jornada ha servit per veure que estem veient una lliga peculiar, on cada dia millor estic veient l'Atlético de Madrid, que crec que aquest any sí pot competir la lliga de tu a tu amb Madrid o Barça. Un Barça que pateix moltíssim al defensa, però moltíssim al darrere dels defenses, que si Rafa Mir no és Rafa Mir i és Mbappé, l'Elx, ojo, i el Barça després té un jugador que està en un gran moment de forma, malgrat la lesió que va tenir, que és Fermín, i que ara mateix per mi és el pal de paller del Barça, molta diferència darrere del segon, perquè Fermín ho fa absolutament tot bé. I el Madrid, bueno, continua igual, no? És a dir, una Mbappé dependència brutal, passa que Bellingham i Güler l'acompanyen al seu costat, no? Aleshores crec que això per al Madrid, tenir més d'un jugador que pot ajudar i pot fer gols, és molt positiu per ells, no?
Sí, digues, Joan.
Al final del curs passat jo ja vaig anomenar que els millors jugadors del Barça eren el Pedri, el Yamal i aquest que has dit tu ara de la lesió, i el Fermín. Aquests van ser la clau de que el Barça ho guanyés quasi tot.
De totes maneres, ahir, si vau poder veure el partit del Barça, que imagino que sí, va ser un partit des del punt de vista de l'espectador. L'espectador, què passa? Que té una vareta de mesurar diferent a la que puguin tenir els entrenadors, els tècnics, i venim d'una temporada en què el Barça divertia, el Barça creava moltes expectatives... La gent s'ho passava bé quan anava al camp i això encara està per arribar. El Barça ara fa patir.
Són els perills.
Però especialment l'any passat, que els partits els començaven perdent 2-0 i els acabàvem remuntant. Això encara era més il·lusionant.
Sí, clar,
aquests
emoció.
Són els perills, eh?
Mira, ja tenim el Miqui. Sí. I aquest any
aquests
no està sent
perills,
això.
Aquests són els perills, eh? Són els perills de quan vens d'una temporada molt bona. Us en recordareu que després de l'època Guardiola va venir l'època Tito Vilanova, que sí, va continuar, però lamentablement doncs, va acabar abans del que esperàvem per la malaltia de Tito Vilanova, i després...
Però vam aconseguir la puntuació més alta de la Lliga.
Correcte. I després va venir Luis Enrique, no?, que va costar una mica adaptar-se. I ara, què ha passat? Que jo crec que el Barça l'any passat va estar molt per sobre del que s'esperava. Molt per sobre. I clar, ara estem arribant una mica a l'equilibri. Venim d'una derrota en una setmana, d'una derrota davant el Madrid,
jugues amb la pressió de que el Madrid està a 8 punts i no pots fallar. L'Elche ha sigut un dels equips que jo crec que a l'inici de temporada ha deixat molt bona imatge, i clar, tot això doncs clar, comença una mica a escampar els dubtes. I després jo estic molt d'acord amb el Raül, l'Atlético de Madrid té aquestes punxades a l'inici de temporada que després es recupera, es tira 15-20 partits sense perdre, però després torna a fer una altra davallada.
I és l'únic equip que ha guanyat el Madrid aquest any.
Correcte.
Però com li explicaríeu algú, perdona, algú que hagués seguit la Lliga Espanyola durant les últimes dècades i que avui es mirés la classificació i veiés en setena posició el Getafe, en vuitena l'Alavés, en novena posició l'Elx, en desena el Rayo Vallecano, i trobéssim equips com el Sevilla, la Real Societat, el València...
El Girona...
Sí, no, però el Girona no és dels habituals a no. La Lliga de la Primera Divisió.
Els que van veure la semifinal de la UEFA del València contra el Sevilla amb aquell gol del Sevilla, l'últim minut del descompte, i ara estem veient el València i el Sevilla en l'estat que estan, estaríem dient que ens estan fent una broma. Ens estan fent una broma, perquè el Sevilla és un equip que guanyava gairebé cada any la UEFA, un València que sempre estava per allà, i ara mateix el València té molts números de baixar, i si mires a segona divisió ja no et dic el que està passant al Zaragoza, un històric que està a punt de caramel. Aleshores, crec que si no fas bé les gestions a nivell esportiu, doncs el futbol no perdona. I una cosa que m'agradaria comentar, i que avui també ha sortit la lesió de Mastantuono, de la pubàlgia, sí, que per exemple tenim els dos millors jugadors de la selecció espanyola, sense comptar Pedri, Nico i Lamin amb pubàlgia, i els dos estan pensant a veure què i a veure si s'han d'operar, no? Aleshores, quina casualitat, entre cometes, que diguem tres jugadors joves estiguin tenint aquesta problemàtica ara mateix, no? Segurament que hi ha algun problema a nivell d'atacs o a nivell de que han explotat molt jove i que estan jugant molts partits, però ostres, és molt estrany que tres jugadors d'una edat similar estiguin patint per la mateixa causa.
Això, si em permets, ni es millora operant-se ni es millora curant-se. Es millora portar-lo el dia a dia, la situació. O sigui, menjar-t'ho, fer tipus d'estiraments o tipus de recuperacions, res de punxar-se, ni res de prendre medicines. Això ho ha de portar una dintre el seu cos i anar assolint aquesta taca.
Això és el que comentava Hansi Flick, no?, quan li preguntaven pel tema de Lamin, que deia que s'ha de saber dosificar.
Ho ha de gestionar el propi jugador, però a través de... d'unes situacions de contacte amb tècnics, amb gent especialista, però en cap moment que li parlin d'operació ni li parlin de lesió, sinó tot el contrari. Això has de conviure amb el que tens.
El que passa és que els jugadors també són, en aquest sentit, són bastant egoistes, és a dir, no es volen perdre res, no volen sacrificar un partit, una convocatòria, i em refereixo tant als compromisos de la selecció...
Ara ve la selecció.
Clar, compromisos de selecció o els compromisos importants. Quin avorriment,
eh? Clar. A mi m'agrada la Roja perquè juguen jugadors bons. La Roja.
Sí, però trenca una mica el... Quan ja has agafat el ritme de la Lliga... Torna un altre cop, i jo tot això ho dic moltes vegades, les fases de classificació les jugaria en un mes, tot ben fet, i que, no sé, seria com un petit Mundial o una petita Eurocopa, no? Tindria aquella intensitat divertida, no sé, seria...
I els altres, seria equips, no i els altres equips, que fa la resta d'equips que no tenen jugadors a la selecció? Fan un torneig entre ells? Una copa?
Venen a... No, fan triangulars a Sant Cugat, a Terrassa, a Sabadell...
Alguns dies
a l'Olimp, correcte. Uns dies al camp de futbol, uns altres dies al camp de hockey, o sigui, aquí...
O a buscar bolets, vaig a buscar bolets.
Una mica de descans. Però sí que és veritat que insistim en la càrrega de partits. Jo, vaja, crec que és un abús, que els jugadors són la seva pròpia eina de feina, i que s'haurien de, bueno, s'hauria de pensar molt i molt, doncs, aquesta explotació. I que, escolta, però... que si s'ha de rebaixar, és que el circ mediàtic i econòmic que s'ha generat per tot això.
Sí, per això deia
els està obligant, però és que no caldria.
Jo per això deia que per exemple, les fases de classificació, si les jugues totes, per exemple, en una seu concreta i no has de jugar el partit d'anada i tornada, ja serien unes quantes dates menys.
Yeah.
O sigui, tipus Eurocopa o Mundial, no? Ho fas en una seu única, ho fas com una competició, i en lloc de jugar la, com es diu, la Copa aquesta, ara no me'n recordo com es diu, la Nations League, doncs ho disputes
o
això com una altra...
O la Conference League, també, són dues.
O sigui, clar, és que no sé... Jo crec que es podria fer d'una altra manera. I després, amb el tema de la Champions, sí, el nou format és atractiu, és divertit, sobretot l'última jornada, però tornem al mateix. Dues jornades més de primera fase de Champions per alguns equips, o sigui, per tots, i després dos partits més en alguns moments per altres equips que no han fet la feina de quedar entre els primers, no? Per tant, un altre cop estem parlant de que per arribar a la final de la Champions potser has de jugar... Em sembla que són quatre partits més, o... No sé.
Sí, sí, correcte.
I no perdre'ls. Has d'agafar punts.
Sí, perquè a les fases eliminatòries, fins i tot, sense guanyar, pots passar i guanyar una Champions. Des dels penals.
Bé, és que mira el desgast físic que va tenir el PSG, perquè va haver de fer aquesta ronda extra l'any passat, que va guanyar la Champions, va arribar a la final del Mundial de Clubs, i ara mateix tenen a les seves estrelles totes lesionades. Fabián, que no juga dos o tres partits seguits. Traient Vitinha i potser quatre més, la resta han estat lesionats de llarga durada.
Luis Enrique es va lesionar, fixa't.
Clar, imagina't. Aleshores, però, això és el que creiem que volem veure a futbol.
Perquè agafa la bicicleta i es fot de cap per un barranc.
I si no juguen a pàdel, o sigui, clar, és que aquí és un tema... Raül, és un desastre això, eh?
Sí.
Jo crec que qualsevol assegurança no sponsoritzaria cap equip que ha jugat al Mundial de Clubs, eh? Perquè déu-n'hi-do.
Dèiem, venim d'una jornada de Lliga, sense sorpreses, com ens apuntava el Raül. Tenim setmana de Champions amb uns partits que podrien ser...
De semifinals de la Champions o de quarts de final.
Sí. Demà dimarts hi ha un grapat de partits, entre ells l'Atlético de Madrid, que juga amb els Gilois a les 9 del vespre. Qui més tenim?
El Liverpool-Madrid.
Liverpool-Madrid a partir de les 9 també, un partidàs.
Sí, sí.
Però no em negareu que el partit que tothom veurà serà el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Tinc una sorpresa. Pareu atenció perquè el gurú ens ha deixat la seva travessa particular.
Ostres!
Agafem crispetes.
Sobre Champions.
Ja que hi som, m'atreveixo a fer una mini porreta per aquesta setmana de Champions. Tot i que el Barça està com està, preveig guanyar fàcil al camp del Bruges, però primer ens donarà una petita alegria al Liverpool guanyant amb el Madrid. I en el partit estrella, que és el PSG-Bayern, veig una victòria del Bayern. No gaire clara, però bé, pot ser un 1-3. Vinga, vagi bé.
L'heu apuntat? Aquesta és la travessa del nostre gurú, de la tertúlia. No cal dir que és soci del Barça, que ja ho sabem, que és soci del Barça. Però vaja, no sé si coincidiu en aquests pronòstics. El Joan diu que
jo
no.
Digues, Joan.
Jo el Liverpool perdrà amb el Madrid. I el Paris Saint-Germain guanyarà el Bayern. I l'altre partit quin era?
El Bruges-Barça.
El Bruges-Barça.
Ah, sí, el Bruges.
Ui, que el Barça jo el vaig veure molt desinflat. Amb tots els aspectes.
O sigui, tu no vas veure brots verds, no? Com apuntaven alguns.
No vaig veure pebrots. Per lo de la verdor.
Jo per mi, el Liverpool-Madrid, jo veig un empat, crec que el Liverpool no està en un gran moment de forma, és a dir, ha perdut molts partits de manera seguida, malgrat la quantitat de diners excessiva que s'ha deixat en aquest mercat d'estiu. Mm. I per això dic un empat, crec que seria un bon resultat pels dos equips per seguir sumant. Després, jo veig el Bayern una mica més favorit que el PSG, pel que hem dit, és a dir, el PSG té mig equip lesionat o no en el seu millor de forma, que fins i tot a la Liga estan patint més del que és normal per ells. I després del Bruges-Barça jo dono un empat també, perquè crec que el Barça no està en un bon moment de forma i diumenge visita un dels estadis maleïts per ells, que és a Vigo. Sí. Aleshores, és una setmana bastant difícil i sobretot que han d'anar guardant i cuidant a Lamine, que si no arriba a finals de temporada ni de conya. Aleshores, jo crec que compta amb el Bruges perquè pot ser un partit difícil. Ara és quan el Barça guanya 0-8, però sobre el paper pot ser difícil.
De moment es donen molts empats.
Sí. Estem molt conservadors, no?
Sí, molt conservadors.
O molt salomònics.
X a la quiniela.
X a la quiniela.
I això, aquests X a la quiniela no donen... No et fan pujar escales.
L'Eduard ha canviat de gurú a bruixot, no? Per el rival de...
Bueno, el Barça sempre ha de guanyar.
És nit de Halloween.
Bruixes.
Sí, sí, bruixes, sí. Per cert, que si ara mirem la classificació, el Barça està just en la línia, quedaria fora d'aquestes eliminatòries després de la lligueta. Quedaria fora de moment. Està en novena posició. Ja sabeu que classifiquen els 8 primers i entre els 8 primers qui comanda la classificació és el Paris Saint-Germain, seguit del Bayern de Munic, Inter de Milà, Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund, City, Newcastle i aquí faríem la ratlla. En les jornades que queden veieu alguns possibles canvis en aquestes... No entre les 8 posicions, sinó que algun d'aquests tingui números de quedar fora perquè entri algun dels que van immediatament a continuació, que són Barça, Liverpool, Chelsea... Sí.
Com veieu? Veig el Barça cap amunt i veig el Barça cap amunt i el Borussia baixant.
Si guanya el camp del Bruges, estic d'acord, cap amunt el Barça. Sí, poden guanyar el camp del Bruges. Per aquí us un teparteix a l'escalonar llocs.
Totalment. Sí. I jo, una possible ronda d'enfrontaments d'aquest entre el 9è i el 24, si no m'equivoco, jo el que voldria evitar sí o sí és el Chelsea en cas que estigui allà, perquè a mi el Chelsea és un equip que, si té el dia, té un equipàs. Si brillen les estrelles, és un equip que t'ho pot fer molt difícil. I últimament m'està agradant, he vist algun partit d'ells, però té molt bona pinta. I el que està jugant molt, però que molt bé, és l'Arsenal, amb un Zubimendi inversió estel·lar. És a dir, no sé el Barça i el Madrid que han fet, però que Zubimendi estigui jugant a l'Arsenal i no estigui jugant aquí és per fer-s'ho mirar més d'un i de dos.
Això és desconeixement del mercat nacional.
Tal qual. I paguen milionades per jugadors que encara no n'hi han explotat.
Sí, i després el que costa tenir moltes vegades persones que et van fent informes en diferents punts del món, quan a vegades a la Lliga Espanyola tens qualitat que se t'escapa, no? I ja no parlem de les pròpies canteres, eh?
Totalment, sí, sí. És que és per fer-s'ho mirar.
Deixeu-me que ampliem l'apunt aquest del futbol femení del Barça, que ahir doncs, protagonitzava la sorpresa de la jornada amb aquesta derrota per la mínima a Donosti, no? 1-0?
1-0 de penal, sí, i el Bar va haver d'intervindre. Tot i així, no era penal per mi, eh? Aviam, jo sempre he dit que un esmant s'ha d'agafar la pilota amb la mà o frenar-la amb la mà, amb la mà, amb la mà. No que vagi la pilota al braç o a la mà, hagi un rebot, i va ser una jugada rebot. És una jugada mala. La jugadora del Barça no va anar a frenar la pilota amb la mà. Tenia el braç allà, no podia fer res més.
I tu deies abans que t'havia recordat a la final de Champions.
La final amb l'Arsenal també. Que no vam haver manera de fer un gol, ells es van fer un gol i ens van guanyar. I em va recordar això. No va haver manera de fer cap gol, ells ens van fer un gol a la Real Ciutat i ens van guanyar. Quina coincidència.
Jo el tema abans estic ja no sé què fer, és a dir, jo no entenc res, és a dir, jo les pitaria absolutament totes, i així, doncs, t'ha donat la mà, doncs mira, ja està, perquè expliques a qualsevol norma i cada any hi ha una que canvien una cosa, l'altre any que canvien això, que si man en moviment, que si no en moviment, que si natural, si no natural, aleshores crec que ens estem tornant bojos i és impossible que l'espectador sàpiga quan és mà i quan no és mà. Per tant, des del punt d'aquest, jo no tinc ni idea. I després del Barça femení, el que no poden fer és intentar fer una Lliga, una Champions i una Copa jugant 13 jugadores. Això és impossible, és a dir, és impossible, perquè si ja aquest any tenies una plantilla hipercurta, però molt, molt curta, se t'ha lesionat les dues jugadores de la Pejor, la Kika, Hansen, la Patri...
Parayuelo.
Parayuelo, és que al final has de jugar amb l'infantil. És que has de jugar amb jugadores de l'infantil.
Mira, que jugui Natàlia Scott, que és agarenca, que està al Barça B. O sigui que no aquí es comprarà una mica cap a casa. Això també s'ha de mesurar una mica el tema físic. Alguna cosa està passant aquí, no? Perquè és que ja és massa mala sort, eh? I després també un tema preocupant, i crec que l'hem parlat moltes vegades, quan les jugadores més mediàtiques o més fortes de l'equip no hi són, el Barça és un equip terrenal.
O sí que hi són, però estan supermarcades i no troben espais.
Sí, però clar, podríem dir que aquesta superioritat tan gran, no?, que moltes vegades hem dit que fins i tot fa que la Lliga sigui avorrida, no?, o previsible, moltes vegades és això, que torna, no sé, torna a ser un equip terrenal.
Mm. Jo no esperava pas que la Real Societat es guanyés, perquè l'any passat els hi van posar no sé, 7 o 8, em sembla, a casa seva. Mm. Els vam deixar a gust. No ho esperava.
Bueno, sorpreses, no? Sorpreses dona la vida, de vegades, sí. Mm. Efectivament. No sé si serà una sorpresa o no, però aquest escàndol que hi ha a Turquia amb el tema dels àrbitres i els assistents que participen en apostes i tot
a veure,
això.
A veure si fan una olla de per aquí.
Però és una història que sona, no? És una història que no és nova, o almenys aquí...
Alguns jugadors ho havien fet, alguns equips. Alguns, segona
sí,
B,
no?
De segona B.
Sí. Sí. Jo me'n recordo un partit del Barça B contra l'Eldense, que no sé si guanyen 12-0 o 11-0, una cosa d'aquestes, i que la meitat de jugadors de l'Eldense estaven allà ficats, no? Bueno, són coses que passen, sobretot amb equips i categories més modestes, però que passi sobretot a la màxima categoria del futbol turc, i àrbitres que estan pitant partits importants, doncs sorprèn bastant, no? Però bueno, el món del futbol mai deixa de sorprendre.
Que mal ha fet el programa de televisió que apostamos, eh?
I més si et dediques a l'arbitratge, no?
Sí.
Sí. Mare meva. Després, mira, com a una de les últimes qüestions també us havia passat, és que en el món de l'esport passa absolutament de tot. I de vegades també et trobes amb persones que tenen... saps allò que diuen dits de front? Quants? Pues ni dos no en tenia. Aquest senyor que es dedicava a fer de speaker a Noruega en un partit que jugava l'equip femení, un equip femení noruec, i que tenia doncs en les seves files una jugadora que a més ha estat bicampiona olímpica i tres vegades campiona del món. Es diu Camila Herrem, 39 anys, i aquesta noia doncs està patint un càncer, està en tractament i anava, portava tot el cap rapat. Pues el senyor speaker no se li va acudir una altra cosa que, per intentar treure ferro a l'assumpte, doncs fer una brometa respecte al seu possible pentinat o... Ja m'enteneu, va fer una referència bastant desagradable. Doncs, escolta, el club no han tingut cap pega ni cap recança en dir-li a aquest senyor que es quedi a casa seva.
És que aquest és el problema. Qui li dona el permís a una persona com aquesta a dirigir-se al públic d'aquesta manera? I a més a una persona com aquella, no? És que ja és de vergonya absoluta, i crec que haurien d'entrar les autoritats per treure aquesta persona d'allà. És a dir, és que què pot dir si no una altra setmana? A qui li pot faltar el respecte? És que és un problema gran.
És que hi ha una diferència entre fer-se el graciós i tenir gràcia, no?
Sí, segurament. Però quina poca sensibilitat, no?
Correcte, sí, no, però per això que a vegades s'ha de saber quina és la línia de... O sigui, tu pots fer broma de moltes coses, però és allò que diuen, hi ha coses que no es poden fer bromes, i més amb un tema com aquest, que són malalties i situacions que jo crec que s'haurien d'evitar, no? Són coses que no s'han de treure a ferro, que l'únic que s'ha de fer és, doncs, no sé, lluitar per dignitat de moltes persones, no?, que estan patint malalties i que puguin tenir ajuda, no?, que no pas bromes d'aquestes innecessàries.
El més curiós de tot és que aquest partit formava part d'una campanya que està dedicada a la sensibilització sobre el càncer de mama, i aquest senyor, de veritat...
Per flipar.
Sí, clar, és que, mare meva, quin desastre.
Poca sensibilitat.
Sí, sí, no, cap ni una. Cap ni una.
Poca sensibilitat. Valors zero.
Doncs mira que l'esport sempre ho associem al tema dels valors, perquè precisament donen molt joc per posar-los en pràctica, per aprendre i per totes aquestes qüestions. Però
el que has dit tu, aquest es volia fer el graciós i la desgraciat.
Sí, sí, va
sí,
fer.
Correcte, sí, sí, sí.
Molt bé, senyors. Doncs teniu clara la porra, la setmana que ve veurem què és el que ha passat. Per cert, el Sabadell continua a la Copa, no?
Sí, i continuem a la Copa i continuem invictes. És
molt
a dir,
bé.
Som un dels únics clubs que està invicte.
Vinga.
Felicitats.
Que vagi molt
gràcies.
Bé. Bona setmana.
Adéu, bona
adéu,
setmana trompat. A tots i totes.
Bona setmana, adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així. Verà,
és impressionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.
Que tens, que sents amor en un racó. Veus que arreu s'ha fet lluny de cor.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions. Les escoles bressol privades de Sant Cugat viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs d'infantil 2, implantada per la Generalitat al curs 22-23, ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Diu que aquest any just tenim dues línies, però estem a punt de tancar-ne una, ha explicat Xus Sánchez, una de les directores de la Llar d'Infants, l'Alba. S'ha notat molt la gratuïtat de l'I2, les famílies lògicament prefereixen tenir aquest benefici directe, mentre que la privada no és així, afegeix. La mesura que volia afavorir la conciliació familiar ha tingut efectes col·laterals sobre la xarxa privada. L'escriptor i professor santcugatenc Josep Amorós torna a les llibreries amb menú degustació, el recull de relats que li va valer el guardó a millor obra inèdita en català en la primera edició del Rock Awards, el certamen literari dedicat a la literatura gastronòmica impulsat pel Germán Roca. L'obra, publicada per Univers Editorial, s'estructura en 15 relats que s'assimilen als plats d'un menú degustació, combinant narrativa, gastronomia i ingredients de la personalitat de l'autor. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Amorós ha reconegut que el reconeixement del Rock Awards té un valor especial. Diu que és segurament el premi més important que guanyarà mai. I és que ser un dels guanyadors del certamen li ha permès publicar l'obra amb Univers Editorial, una de les més potents del país. La Diada de la Colla dels Castellers de Sant Cugat de l'any passat va acabar amb mal sabor de boca. Una caiguda quan intentaven el 2-8 amb folre va obligar a suspendre la trobada. Va ser un cop emocional que ha marcat el transcurs de la temporada actual, que és a punt d'acabar. Aquest diumenge els gausacs han tornat a la plaça d'Octavià amb la seva diada, en la qual han completat la clàssica de 8. Els gausacs han descarregat aquest diumenge el 3-8, el 4-8 i el 2-7. És el quart cop aquesta temporada que els camises verdes completen la clàssica de 8 i encara queda una oportunitat per descarregar el 2-8 en folre aquesta temporada. Serà diumenge vinent a la Diada Mariona Galindo Lora a Mataró. El barri de Vulpelleres ja compta amb un estanc, concretament a l'avinguda de la Clota 54. L'establiment també ofereix servei de papereria i copisteria. A banda de tabac, la clientela també pot adquirir al local vins i aperitius. L'estanc obre tots els dies de la setmana fins a les 9 del vespre, inclosos diumenges i festius. Res més per ara. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 90.
Cinc i tres minuts de la tarda i reiniciem aquest Connectats amb la segona i última hora d'avui dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C14 es dona pas alternatiu a Bassella per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció callejant sentit Lleida per un altre accident que talla un carril. A la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha retencions de Mataró a Argentona en sentit Barcelona per un altre accident que talla un carril. A la C60 de Retruc hi ha cua Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb la C32. A l'altra C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. A la B30, aquesta via va carregada a Barrera del Vallès en tots dos sentits. A l'autopista P7 hi ha retencions a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud i retencions a Montcada en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades a Montcada i Reixac, al nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la B20 hi ha lentitud i aturades de Diagonal a Collserola en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, a la B10, hi ha lentitud i aturades de Zona Franca al Port, des de Madrid a Bonpastó en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Masia Campbell suporta 500 anys d'història entre els seus murs en un entorn natural privilegiat com Collserola. Jaume Vell, que als seus 66 anys gaudeix d'una merescuda jubilació, contribueix a l'esforç dels seus fills per conservar i mantenir la tradició familiar. Avui farem un recorregut, un passeig per la seva història personal i també professional. Jaume, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Què et passa pel cap quan parlem de 500 anys d'història familiar en aquest mas?
Bueno, se'm passen moltes petites converses a vora la llar de foc, que diuen.
Sí?
Però, bueno, unes més emblemàtiques que altres, però, per exemple, ara em ve un al cap que va haver-hi una vegada que van haver-hi uns lladres que van entrar a robar a la masia i llavors, doncs, un dels fills va saltar per la finestra per anar a cridar auxili i llavors doncs, el van assassinar a sota la finestra, que per cert encara hi ha gent que diu que és una fàbula, una llegenda, però no, hi ha documentació al juzgat de Terrassa d'aquest fet, no? I doncs el van assassinar i llavors doncs, una de les minyones de la casa va sortir a cridar auxili, van baixar els carreters que en aquella època passaven per la carretera i els lladres van marxar, no?
T'explicava moltes històries a la vora del foc?
Home, a la vora del foc, més que algunes històries, t'explicaven doncs, com havies de fer algunes coses, doncs, algunes feines, això és bo fer-ho en aquesta època, fer-ho en aquesta altra, i això doncs d'alguna manera et fa t'enorgulleix i et fa gran amb molts detalls, no?
Tu hi has viscut, a Campbell.
Sí.
Fins quan?
Allà vaig estar-hi potser fins... des que vaig néixer fins als 4 anys, aproximadament, i després vam marxar i vaig anar a viure a Sant Cugat i després vaig anar a viure a Can Trabal i bueno... Ha sigut tot un itinerari, però que, bueno, a la que em vaig... vam decidir casar-nos amb la Lucy, doncs la meva àvia doncs, ens va arreglar, bueno, ens va dir que ens arreglessim la casa que hi havia dalt, que era dels branejants, diguem-ho així, i ens hi vam anar a viure allà.
Ara que parlàvem de la llar de foc i d'aquestes històries que compartíeu en aquests moments entranyables, quins records tens tu d'aquests anys, de la teva infància viscuts allà a la masia?
Bueno, hi havia una cosa que era molt bonica, que era quan fèiem pa. Fer pa, doncs, era tot un esdeveniment i que, clar, doncs, els homes de les cases, doncs el meu pare o el meu tio, doncs preparaven doncs el foc, escalfar el forn, tot aquest procés doncs que tenia la seva feina i llavors per l'altra banda doncs tenies la meva àvia doncs que feia pastava la pasta del pa, no? Vull dir, la farina, la sal, el llevat, tot plegat per poder fer el pa, no? I llavors això comportava, doncs, es pot dir que tot el dia de feina, vull dir, entre encendre el foc, preparar-ho, i l'àvia fent la pasta del pa i tot plegat, doncs, i fer el pa després, doncs, entremig deixar-lo reposar perquè d'alguna manera fermenti, doncs, això et portava tot el dia, sí, sí.
I a banda de les coses que podies fer a dins del mas, en aquest entorn que comentàvem de Collserola, què és el que feies?
Bueno, allà el que, de petit, doncs, el que feia més doncs, era jugar doncs, per allà als camps i als marges i fent cadiroles, doncs, però era molt, un ambient molt maco perquè, d'alguna manera... disfrutaves de lo que era el camp.
Tenies animals?
Sí, allà sempre hi havia animals, doncs hi havia conills, hi havia pollastres, hi havia porcs,